Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fundació Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
I aquí viu amb Ràdio Estel Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Per molt que sigui una mort anunciada, no deixa de ser dolorós quan arriba el dia fatídic, i el dia va arribar ahir dimecres. L'ICL Manresa consumava el descens esportiu a l'Alé Port després de perdre 91-75 a la pista de l'Unicaja de Màlaga, i després d'una temporada catastròfica. Són 4 victòries en 28 partits, en descens durant les darreres 24 jornades, el pitjor atac amb 74,39 punts de mitjana, la pitjor defensa del campionat amb 86,39 punts rebuts per partit, el pitjor en valoració amb una mitjana de 67,39 per partit, el segon equip que reparteix menys assistències o el pitjor en rebots. Amb tot això, i malgrat que l'equip ho ha intentat i no ha deixat de lluitar i ho seguirà fent, sens dubte, fins la darrera jornada, estava clar que el descens de categoria era qüestió de temps. Ivon Navarro, però, no dubta que l'equip del Bages, com ja ha fet altres vegades al llarg de la seva història, es tornarà a aixecar.
No voy a decir que todo el mundo tenía la esperanza de salvarse, pero esto es como cuando crees que se te va a morir un familiar, pero no se muere. El día que se muere, se muere. Está la incógnita de lo que va a pasar, pero este club ya ha pasado por ahí y está vivo. O sea que no veo ningún motivo para que no vuelva a estar y no siga vivo.
Doncs l'ICL Manresa, 5 victòries de la permanència, 4 jornades pel final, té la guerra perduda. Ara només li queda un objectiu, intentar acabar amb la cara ben alta, amb les millors sensacions possibles en els partits que queden contra el Madrid a casa, Penya fora, Saragossa a casa i Tenerife a fora. I això sí, està pendent del que succeeixi en els despatxos. Veurem si s'elimina o no el cànon ACB i si hi haurà o no ascensos i descensos. De tot plegat dependrà el futur del Manresa a l'ACB o a la Lliga LEP. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui, dijous, amb el Mario Ramírez i el Iago Moreno al control, Xavi Pagan a la producció.
Des d'ara fins a 2:15 no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs, com dic, veurem per on passa el futur de l'ICL Manresa. Esportivament parlant, l'equip consumava ahir el descens a l'Alé Port, però caldrà veure si aquest descens acaba consumant o no. Jaume Arnau, president del club, en declaracions al Bàsquet al dia, no fa massa, deia, era partidari de lluitar per mantenir la plaça.
Nosaltres, com a Bàsquet Manresa, hi estem molt, molt predisposats, perquè, a més, pensem que una lliga de 18 al Manresa, per trajectòria, per prestigi, perquè hem sigut campions de lliga, ni que sigui fa molts anys, però no tots els equips poden dir que han sigut campions de lliga. Penso que el Manresa, en una lliga de 18, tot i les nostres dificultats, hi ha de ser.
I altres veus, com la de l'exentrenador Salva Maldonado, ara entrenant a l'Estudiantes, parlava de fer una passa enrere, competir a la LEP, com ha fet aquesta temporada, per exemple, el Guipúscoa, i carregar piles.
A vegades cal recomposar-se una mica, donar una passa enrere, baixar l'alè, per entendre'ns, i ja fa forces per endavant.
Estem a Manresa, director esportiu Pere Romero, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Dia complicat, com et sents?
Bueno, dia trist esportivament, com està clar. S'ha consumat un descens que és fruit dels mals resultats de la temporada i, com et dic, un dia trist esportivament.
El descens està clar que ja és una realitat, però imagino que, com deia ara Ibon Navarro, estava bastant assimilat, no?
Bueno, estava clar que era molt complicat, que no traien victòries, tot i competir, i bueno, una mica estàvem veient que podia arribar aquest dia.
Quins creus que, Pere, són els factors que han portat a aquesta situació?
Bueno, doncs molts, però està clar que sobretot la manca de resultats, no de treball i de seguir intentant-ho, i bueno, doncs sobretot els resultats. El per què? Doncs serien molts, no? Però jo penso que ara mateix aquest és algo que hem de fer, és una cosa que hem de fer interna, per acabar-ho de parlar, que ja ho hem anat parlant, però ja et dic, ara seria molt llarg trobar totes les claus de per què, no? Vam començar la temporada amb un equip o amb una plantilla que ens semblava que era de les millors dels últims anys, amb bones sensacions, potser vam crear unes expectatives molt altes i després ens hem posat nerviosos molt ràpid, i després, doncs, està clar que, tot i competir en molts més partits que els últims anys, no hem sigut capaços de treure'n els que vam treure doncs, l'any passat o fa dos anys, segurament tenim molt pitjors partits durant l'any i no competint alguns partits.
Perquè, clar, el club ha fet tot el que ha pogut i més, però són només 4 victòries.
Bueno, el club ha fet el que ha pensat que havia de fer, sobretot el director tècnic, que en aquest cas és el responsable de l'àrea esportiva, i segurament el que ha fet doncs, no ha sigut prou. Si haguessin fet alguna cosa més, doncs segurament ara, a posteriori, doncs potser haguessin tingut alguna victòria més.
Però fer alguna cosa més, a què et refereixes?
Bueno, doncs sempre es poden fer altres canvis, prendre altres iniciatives a posteriori, que segurament no sabem si haguessin donat un resultat diferent, però quan estàs en aquesta situació, doncs sempre penses, almenys des de l'àrea esportiva, que alguna cosa més podies haver fet. Moltes vegades no saps el què, però segurament alguna més o millor podies haver fet.
T'esperaves més d'aquest equip, Pere?
Bueno, com t'he dit, potser les expectatives van ser molt grans i realment doncs, tots esperàvem treure més partit. Pensàvem que podíem competir, que amb els canvis que havíem fet també podíem seguir competint, i això ho hem fet, però el que no hem sigut és capaços de treure resultats.
Potser hi ha partits, no? Una derrota que pot marcar la tendència d'un equip o d'una temporada fins i tot, i aquest any tampoc heu tingut sort, no?, en molts partits.
Sí, jo crec que aquest palet de sort que de vegades necessita un equip com l'ICE la Manresa, doncs no ha estat mai a favor aquest any, ni amb decisions nostres, ni amb decisions d'altres equips, ni amb pilotes dividides, ni potser amb algunes xulades. Bueno, ha sigut un any que se'ns ha donat gairebé tot malament, no? Inclús doncs, les lesions quan van venir algunes de juntes i s'ha sumat tot. Però realment jo no vull parlar de sort perquè al final és una temporada molt llarga i, com et dic, jo prefereixo ser crític amb mi mateix i amb la nostra i amb la meva gestió que no pas buscar factors externs. I els factors externs no els controlem i, per tant, el que hem de fer o el que s'ha de fer és millorar la gestió i intentar-ho fer el millor possible o millor que aquest any.
Queden 4 partits. L'objectiu és intentar acabar el millor possible, amb les millors sensacions possibles, amb la cara ben alta.
Sí, és que, com t'he dit, el més trist de tot és que l'equip continua competint, continua entrenant cada dia com si fos el primer, i això és impagable. I gràcies a això, doncs, segurament l'equip no s'ha descomposat, no ha tirat partit, i anem a casa de l'Unicaja, que és un equip d'Euroliga per l'any que ve, i estem donant la cara i competint amb un equip a priori molt superior.
Pere, per on passa el futur del Manresa, creus?
Bueno, doncs això ja no està a l'abast només de nosaltres, no? Això ja és un tema que tindrà de decidir els estaments més alts del club, l'executiva, el president, la gent que realment regeix el club, i tampoc podem parlar ara de què passarà. Mm-hmm. El club s'ha de preparar per tots els escenaris possibles, per si l'equip està a l'alerta, ser un equip al màxim de competitiu i que pugui donar el màxim de victòries, si l'ACB ens invita, doncs està preparat, i després decidirà. El que ha de fer el club és estar preparat per qualsevol escenari, no parar-se i continuar mirant endavant.
Veurem què passa amb el cànon ACB, quants equips competeixen a la propera Lliga Endesa, la 2017-2018. Creus que és bo que hi hagi ascensos i descensos?
Bueno, crec que és bo que hi hagi ascensos i descensos sempre quan entrin dins d'una normalitat i dins d'unes regles del joc, això està clar.
Uh-huh. I el Manresa, ho deia ara Salva Maldonado, no? No sé si creus, si pot arribar a ser positiu fer una passa enrere, carregar piles, canviar les dinàmiques i intentar tornar amb nous aires a la CB. És a dir, competir a l'Eport la primera temporada.
Tot té les seves coses bones i les seves coses dolentes. A partir d'aquí, com et dic, el club el que ha de fer és preparar-se per fer-ho el millor possible allà on estigui i la gent que hi sigui, no? Bueno, l'última vegada que aquest club va baixar, va ser l'última vegada que ha pogut fer un projecte a mig llarg plaç, va sortir bé, però també és veritat que avui en dia no tot és el mateix que en aquell moment, però jo no et puc dir el que penso, perquè sóc un treballador del club i el que el club decideixi serà el bo per tothom.
Mm-hmm. Aquesta...
Perquè serà sobretot amb el que creu la gent que està a dins, i, per tant, amb el que anirà a muerte.
Uh-huh. Et deia, aquesta temporada dura, sens dubte, no? Amb el descens, 4 victòries. Amb forces, tu, per seguir tirant del carro?
Perdona, no t'he sentit bé la pregunta.
Sí, segueixes amb forces per tirar del carro.
Bueno, avui és un dia dolent. Avui és un dia dolent perquè no estem... Passa per aquest tema, és com passar una miqueta al dol, tot i que ens veníem preparant, però, bueno... També et dic el mateix, jo sóc un treballador del club, jo estimo el bàsquet i el que tingui de fer ho faré amb tota la força que tinc o em queda, sigui aquí, sigui en altre lloc, això no se sap mai. Jo crec que aquest any per primer cop teníem un mig projecte, mig pla, amb jugadors joves que hem fitxat, amb jugadors que teníem per 2 anys, i bueno, sempre sap greu doncs, que alguna cosa que es comença no puguis continuar-ho. Jo la força la tinc, però ja et dic, tampoc està en les meves mans a decidir el meu futur del club.
Quin missatge li envies a l'afició?
Bueno, doncs que continuïn recolzant a l'equip, com han fet fins ara, i com va dir ahir l'Ivon, bueno, nosaltres ho sentim segurament tant o més que ells, perquè nosaltres hi estem aquí cada dia i ho vivim cada dia, i bueno, que sàpiguin que l'equip ho ha donat tot o ho està donant tot i que ha treballat moltíssim. Bueno, res, que continuïn creient o que continuïn venint als 2 partits que queden i recolzant a l'equip, que jo crec que és primordial perquè continuï donant la cara com ha donat fins ara.
Doncs tocarà esperar per saber el futur esportiu d'aquest TC Manresa, però en tot cas, si amb això acabo, Pere, passi el que passi a CB o LEP, però Manresa seguirà tenint bàsquet la propera temporada.
Sí, això és el més important. Després de 3 anys que estic jo aquí, el primer any amb el qual es parla de futur del bàsquet Manresa i no de gairebé de la desaparició. Jo crec que això és algo molt positiu i que vegi que el club no depèn de si està a la CB o si està a la LEP, que el club té continuïtat, que està fent coses, que tenim jugadors joves que creiem que ens ajudaran en breu, per tant, que hi ha un futur, que el millor, com diu el Salva, donar un pas enrere no està malament per tornar-te a estructurar, per tornar a crear alguna cosa nou i donar un cap endavant. O, si t'invita a la CB, fer-ho molt millor que aquest any i guanyar molt. Això, ja et dic, no se sabrà fins que no passi.
Doncs veurem què passa. Pere Romero, director esportiu de l'ICL Manresa, ànims, i acabar la temporada amb les millors sensacions possibles.
Moltes gràcies.
Doncs així baixen les aigües a l'ICL Manresa després de consumar ahir el descens de categoria a 4 jornades pel final de la Lliga regular, perdent, com per dir, el conjunt del Bages a la pista del Unicaja de Màlaga. Això deia el tècnic del Manresa, Ibón Navarro.
Me duele por la afición, me duele por el club, me duele por los trabajadores del club, porque no es un trago fácil. No creo que sea una cuestión de pedir perdón, porque nosotros creo que no nos ha faltado ni trabajo, ni esfuerzo, ni dedicación, ni energía en l'intento.
I amb això deixem la Lliga Endesa i anem amb la final de la Lliga Femenina. Ahir el Perfumeries Avenida sumava el primer punt, derrotant 71-51 a l'Espar City Leaf Girona.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs el Perfumeries Avenida ha començat la final de la Lliga Femenina donant el primer cop, sumant la primera victòria, derrotant de forma clara a l'Uni Girona per 71-51 en un partit en el que novament la polèmica va estar present per culpa de la permissivitat, excessiva, crec, permissivitat dels àrbitres que van permetre al conjunt de Salamanca jugar al límit dels contactes físics. D'això es va queixar Eric Surís després del partit, però també feia autocrítica i reconeixia els errors de les seves jugadores. Novament, una desconnexió en el tercer quart, amb un 25-13 trencava el partit, 23 pèrdues són masses, i amb un 14-34 en tirs de 2 o un 5-19 en triples, està clar que tot és més difícil. La valoració final ho diu tot. Avenida 83, Unigirona 31. Eric Suris.
Sobre la teoria sabíamos que Avenida saldría así el tercer periodo, porque así ha sido en todos los partidos que hemos jugado. Hemos cometido demasiados, muchísimos errores absurdos que no podemos permitirnos si queremos competir en una pista como esta. Hecha la autocrítica, bueno, yo creo que también es una paradoja, lo que le comentaba a los árbitros, es que lo que no puede ser es que acabemos 17-17 faltas, de casualidad, cuando los equipos y los estilos de los dos equipos no se parecen absolutamente en nada.
Y desde la avenida, escoltem al seu entrado, Miguel Ángel Ortega.
Por ganar hoy no te dan nada, ¿no? Hay que ganar otro partido. En Girona, con otra atmósfera, ¿no? Lógicamente adversa, pues ya es más difícil.
Doncs aquest dissabte, a partir de les 21 hores, tindrem el segon assalt d'aquesta final de la Lliga Femenina. Veurem si l'Uni Girona serà capaç de forçar el tercer i definitiu partit o si en contra l'avenida aixecarà el títol de Lliga a Fontajau. I, per cert, el partit d'aquest proper dissabte serà el darrer partit de la capitana de Noi Jordana a Fontajau després de 18 anys de carrera professional. El club li pensa retirar la samarreta. Directiva i exentradora de l'Uni Girona, Anna Caula, bona nit.
Hola, bona nit.
Què em dius del partit d'ahir?
Bé, no, ens va quedar aquell gust de mar, sobretot a partir del tercer quart, no? Sabíem que és important, realment, per tenir aspiracions, poder esgarrapar aquesta victòria, doncs sempre ajuda. Però bé, amb ganes ja que arribi dissabte i poder-nos refer, no?
Entens les crítiques, les queixes d'Eric Suris en aquest aspecte, referint-se a la diferència de criteri arbitral a l'hora de xiular les faltes?
Penso que al final el llistó, depèn on el poses, afavoreix potser l'equip més físic que hi hagi en aquell moment en pista, no? No és que sigui diferencial, però sí que a vegades doncs, un estil d'arbitratge o un altre afavoreixen a qui juga més al límit, no? Jo penso que hi juga molt més amb aquest aspecte Salamanca, però bé, allà on es posa el criteri, tu com a equip t'hi has de saber adaptar i en això hem de ser prou intel·ligents, primer per no marxar de partit. Depèn de com piti l'arbitratge, l'altre està preparat mentalment de saber que el partit s'endurirà i saber jugar en aquest registre.
Uh-huh. Anna, hi haurà tercer partit o què?
Home, ho intentarem, no? Penso que Fontajau últimament ha sigut un bon talismà per nosaltres, no? És tornar a omplir Fontajau, és tornar a veure la gent vibrar al costat de l'equip i sobretot amb l'al·licient, com tu comentaves, el comiat de la nostra capitana, no? Jo penso que s'ho mereix tot i penso que és aquest punt de motivació extra de voler acabar guanyant, no? Per tant, això segur que ho transmet i es tira de l'equip i a veure si pot ser una realitat. Mm,
seria maco, molt maco, no?, que es pogués retirar guanyant una nova lliga.
sí, sobretot pel caràcter, pel carisma, per la implicació que ha tingut com a jugadora, no? És d'aquelles jugadores que no fa millor l'equip, sinó que multiplica, no?, les seves capacitats. No és només ella el que porta individualment, sinó que fa ser millors a les companyes, no? A Girona ha sigut un desplegament de tot el que significa professionalitat, implicació, s'ha guanyat l'estima de tothom i només hi ha ganes de poder-li tornar tot el que ella ha ofert al club i a la ciutat, no?
Mm-hmm. Doncs esperem que en el seu darrer partit a Fontejau l'Uni Girona dissabte pugui posar aquest 1-1 a la final de la Lliga Femenina. Anna Caula, gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia.
A vosaltres.
Doncs tant de bo, que Noé Jordana es pugui retirar a Salamanca el proper dimarts 2 de maig, aixecant el títol de Lliga. Abans, però, caldrà guanyar el segon partit d'aquesta final que es disputarà, com dic, aquest dissabte a Fontejau a partir de les 21 hores en directe per Teledeporte. Més coses. Hem de parlar de l'Eurolliga i de la possible dimissió de Xavi Pascual al capdavant del Panathinaikos. Ens esperen a Atenes.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs ja sabeu que Fenerbahçe i Cesca ja estan classificats per la Final Four d'Istanbul després d'eliminar per la via ràpida el Panathinaikos i el Baskonia respectivament. El que succeeix és que el president del conjunt grec, Dimitris Giannakopoulos, no s'ha pres gens bé la contundent eliminació per 0-3, tenint, com tenien Panathinaikos, el factor pista a favor i finalitzat el tercer partit va decidir que l'equip tornés en autocar d'Istanbul a Atenes, un trajecte d'unes 12 hores, més de 1.000 quilòmetres, que alguns jugadors, com és el cas de Mike James, Chris Singleton, Kenny Gabriel i Antonis Fotsis, no van acceptar fer i es van acabar comprant bitllets d'avió per tornar. El resultat de tot plegat, el president es planteja rescindir el contracte d'aquests jugadors i Xavi Pascual podria acabar dimitint. Marxem a Atenes, periodista de Gold News, Alejandro Lozano, què tal, bona nit?
Bona nit.
Menudo follón, ¿no, Alejandro?
Sí, la verdad es que a todos nos sorprendió cómo reaccionó Dimitris Giannakopoulos, porque el día del partido, después de quedar eliminado, pues hizo un tuit y ponía que el Fenerbahçe es mejor equipo, que tenemos que aprender de nuestros errores y ver qué hacemos a partir de ahora, pero unas horas después pues se ve que cambió de parecer y pasó lo que pasó, que es algo, pues podría decir que único, uh-huh. Por lo menos en lo que se refiere aquí al deporte griego.
Lo que me sorprende es que a vosotros os sorprenda, porque el presidente ya ha hecho unas cuantas, pero de este calibre creo que ninguna.
Por eso, porque el calibre era desde su lado. Por eso es verdad que es una persona muy pasional. También tenemos que decir que es el hijo del antiguo presidente y sobrino del vicepresidente, que eran las personas que llevaron al Panathinaikos a la cima de Europa, consiguiendo 6 Euroligas, fichando a Dominic Wilkins. Y bueno, es la continuación, es la familia que sigue siendo la que tiene el poder del club, pero es una persona muy pasional y por lo que parece a veces se deja llevar demasiado.
Porque volver de Estambul en autocar es una soberana paliza, ¿eh?
Sí, bueno, al final no eran 12, eran 16 horas, porque es normal que hicieron unas cuantas paradas para comer, para descansar un poco, pero al final fueron 16 horas, llegaron en la madrugada del jueves, a eso de las 7 de la mañana, hora local, que son las 6 allí.
¡Qué locura!
Y sí, y bueno, lo único que creo que fue lo que tenía que hacer Xavi Pascual es que les dio a los jugadores 2 días de fiesta.
No me extraña.
Para un poco descansar, sí, porque, bueno, además el Panathinaikos, ahora ya que no tiene partidos para la Euroliga, para los playoffs de la liga, pues jugará eso de mediados de mayo, y entonces hay días para poder descansar y ver qué es lo que va a ocurrir ahora, porque, claro, está pendiente una reunión de Pascual con Dimitris Giannakopoulos, donde se verá qué es lo que hace primero el jefe de Panathinaikos con los jugadores que no quisieron ir con el autocar y se fueron por su cuenta ellos solos con el avión. Y uh-huh. claro que ahora también Xavi Pascual, si él cree que pues su autoridad se ha puesto en duda con esta decisión del presidente, o si sigue en el club, pues recuerdo que tiene un contrato firmado para 3 temporadas.
Es decir, que Xavi Pascual, al menos a día de hoy o en estos momentos, sigue siendo entrenador del Panathinaikos.
Sí, sí, porque está pendiente de esa reunión, que sí. supongo que pues Xavi tendrá que decidir, o si no lo ha decidido ya, qué es lo que hará él también por su parte. Si sigue, porque también es muy difícil manejable lo que va a pasar a partir de ahora, porque claro, los propios jugadores, pues supongo que los que fueron con el autocar, pues no tendrán, no verán de la mejor manera los que no fueron con ellos en el autocar. Entiendes que ya son, sabes, dentro del equipo pues habrá, puede que haya problemas y no sé cómo conseguirá retomar el rumbo Xavi, teniendo en cuenta que le espera lo más probable pues una final muy dura con Olympiacos en la Liga.
¿Y se les puede rescindir el contrato los jugadores que decidieron por voluntad propia no ir en autocar, volver en avión?
Bueno, el tema es que de los 4 que lo hicieron, los 3 se les acaba el contrato esta temporada. Uh-huh. O sea, Fochis, James y Gabriel no tienen contrato para la próxima temporada. Y Chris Singleton, pues es la gran duda, tiene 1+1, pero es un jugador que ha hecho una muy buena temporada y es seguro que tiene muchas ofertas y muchos equipos interesados, entre los que se rumorea que puede estar el FC Barcelona.
Sí, cierto.
Y también es probable que tenga también ofertas de la NBA. Se uh-huh. rumorea que ha hablado con Indiana Pacers y entonces, claro, tiene él también, como puedes entender, pues no está pues loco de alegría por lo que pasó ayer. Y además fue el primero que se fue, porque los otros tres se fueron por la tarde. Él, ya por el mediodía de ayer, pues ya había tomado el avión para volver a Atenas.
Bueno, pues veremos qué pasa con el futuro de estos jugadores y también con el futuro de Xavi Pascual al frente del Panathinaikos. Alejandro Lozano, como siempre, un verdadero placer que nos atiendas en el Básquet al Día y un fuerte abrazo desde Cataluña.
Un abrazo. Hasta luego.
I a tot això, Fenerbahçe i Xesca esperen rival en les semifinals de la Final Four. A dia d'avui, el Fenerbahçe té més números a enfrontar-se al Real Madrid, que derrota el Darussafaka per 2-1 després del 81-88 d'ahir. Demà divendres jugaran el quart partit. Veurem si definitiu a partir d'un 9:15. Pablo Lasso.
Creo que ayer el equipo dio un paso hacia adelante, jugamos mejor, pero no cambia mucho de lo que espero para mañana. Si queremos ganar mañana, vamos a tener que jugar todavía mejor. Pues hombre, la relajación sería bastante absurda, ¿no? A mí no me entra en la cabeza. Yo creo que desde el primer día en un playoff tienes que jugar al 100%. No entra en mi cabeza que ahora estemos más tranquilos porque vamos 2-1. Me parece absurdo. Hay playoffs que se deciden 3-0 y que son durísimos. Hemos visto el del Cheska y el Baskonia. Y hay playoffs que van a 5 partidos y no tienes la sensación de tanto desgaste porque se han roto. Nosotros hemos jugado 3 partidos muy difíciles, muy igualados. Está siendo una serie muy dura, lo sabíamos. Y pensar en relajación o desconcentración o cualquier cosa de estas me parece absolutamente.
I a tot això, el Xesca, a dia d'avui, disputaria les semifinals de la Final Four contra l'Efes Turc, que derrota 2-1 a l'Olympiacos després del 64-60 d'ahir, el quart partit. També veurem si definitiu jugarà demà a partir de 6:45 de la tarda. I abans d'acabar, el Tenerife es prepara per rebre la Final Four de la Basketball Champions League, la competició que organitza la FIBA i que es disputarà a partir de demà divendres. Les semifinals, Bambit-Mónaco a les 6 de la tarda i Iberostar-Tenerife-Venècia a partir de les 21 hores. Ja la NBA, Cavaliers, Warriors i Rockets ja estan classificats per les semifinals. Spurs, Celtics, Raptors, Wizards i Jazz estan a una victòria. Ho deixem aquí gràcies al Mario Ramírez i al Iago Moreno al control, Xavi Pagant a la producció i a tots vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà divendres, per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.